L'entrevista de l'estiu. Cada dia a partir de les 10 i 5 del matí a la Cala RTV. I en diferit a les 9 i mitja de la nit, o també ho pots veure a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. No t'ho perdis. Avui a l'entrevista hem convidat Mari Carme Martí, regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Regidora, benvinguda, bon dia.
Bon dia.
Bueno, avui, dilluns, comença novament un cicle educatiu que ens ha de portar fins al mes de juny. Comencen les classes a l'escola, a l'institut, a l'escola nàutica, a la llar d'infants. Per tant, tota la comunitat educativa avui, pues, diguéssim que té la seva primera prova de foc, no?
Sí, es posen mans a la feina, que no és poca la feina que hi ha. Però bueno, és el que esperàvem tots, els pares més que ningú, i crec que els alumnes, després de tants de dies de vacances, també tenien ganes de començar.
Bueno, suposo que hi haurà una mica de tot, no?
Sí, sempre n'hi ha que no volen, i els que comencen de nou, per exemple, la llar d'infant, ploraran, però és normal, això està dintre de lo que s'espera. Lo normal és els que no ploren, s'han de plorar, s'han d'acostumar, i després són els que ploren quan se'n van, de tan bé que hi estan, però bueno.
Regidora, comença un nou curs a l'Ametlla de Mar. Quin curs hem d'esperar pel que fa als centres educatius en un moment en què, bé, pareix que de moment doncs no tenim cap obra pel que fa a l'àmbit infraestructural, no tenim cap obra en marxa i que d'alguna manera tot el que feia referència als temes de menjadors doncs també està prou consolidat.
Aquest any doncs, és continuar la normalitat dintre del curs escolar. Jo crec que, vull dir, és el que ens interessa, que hi hagi normalitat. Això vol dir que les coses funcionen. Va haver un moment que el número d'alumnat pujava tant que ens pensàvem que en poc temps tindríem que tenir una altra escola i un altre institut. Fins ara ens estem mantenint amb el nombre d'alumnes que consideràvem adient per les instal·lacions que tenim. Veurem com aniran els propers anys. Aquest any el curs ens comença, perquè vull dir, després sempre hi ha alguna variació, però bueno, esclar, tampoc, també són minces, no són variacions molt grans. El CIP, l'escola, ens comença amb 645 alumnes i l'institut amb 345. La llar d'infants comença amb 93 alumnes, encara que en tinguem 94 de matriculats, perquè en tenim, clar, vull dir, tenim l'aula de nadons que els podem inscriure abans, però no poden començar, perquè vull dir, potser aquest criu encara no ha nascut. Perquè nosaltres els agafem a partir dels 4 mesos. El que passa que les mares pues, ja es preocupen, els inscriuen abans per tenir plaça i, bueno, i les coses estan així.
Per tant, podem dir que de moment normalitat, un curs sense sí. Massa increment d'alumnes, el normal, la evolució
normal.
Habitual.
Sí, i després l'escola nàutico-pesquera, vull dir, la setmana passada ja van començar a fer classes, perquè l'escola nàutica pesquera és totalment diferent dels altres centres d'ensenyament, no del poble, sinó a nivell de Catalunya. Ells, vull dir, tenen uns cicles diferents, un alumnat diferent i una mitja d'edat també totalment diferent. També imparteixen una sèrie d'ensenyaments que són, no tenen res a veure amb l'ensenyament ordinari que es fan als altres centres. La setmana passada ells ja van començar, aquest mes en comencen d'altres i durant les setmanes vinents en començaran d'altres.
Per tant, normalitat absoluta.
Sí, normalitat absoluta, que és el que ens convé.
Normalitat absoluta en una, a veure, en un curs bueno, marcat
sí.
Bàsicament per el que tan popularment s'ha conegut com les retallades i que almenys aquesta setmana que han desfilat els directors dels diferents centres educatius de l'Ametlla de Mar per aquí, hem vist que pel que fa a nivell local, en quant a professorat i en quant a poder desenvolupar la seva activitat normal, no afecten massa.
No, a l'escola la retirada de la sisena hora ha portat a un horari que ja estava a molts de llocs, i nosaltres aquí no s'havia posat, El que passa que, és clar, en la retirada de la sisona, ara, doncs, els pares potser trobaran un canvi significatiu amb l'horari, perquè els crios continuen començant a les 9, acabaran a les 12 i mitja al matí, comencen a les 3 com sempre, però la tarda s'acaba a les 4 i mitja. Això ja es feia a altres centres, però aquí és el primer any que es fa. Hi ha pares que els hi sembla que pleguen massa aviat, n'hi ha altres que ho troben bé, però bueno, és el que hi ha, vull dir, es compleix l'horari que marca la normativa, se fan les mateixes hores, i l'únic que se salta és la sisena hora, que tampoc no la feia tothom, clar està. Però bueno, crec que anirà bé. Això també dona peu, doncs, que a la tarda, des de les diferents entitats particulars, i inclús de l'Ajuntament, Patronat d'Esports, Joventut, també es donen activitats per fer. Així és que vull dir els pares, vull dir, si n'hi ha que treballen fins a una certa hora, doncs també podrem acollir els crios a fer activitats, que també serà un bé pels crios i un descans pels pares, clar està.
Anem una mica a veure parts. A la llar d'infants, Xerinola, parlàvem la setmana passada que continua oferint el servei de nadons, no? de lactants, sí. A partir dels 4 mesos, que continua amb el servei de poder fer possible que se'ls doni el menjar a l'hora de dinar als nens al migdia. És a dir, per tant, normalitat total, manca, sí, d'espai no n'hi ha, aquest any penso que hi havia una aula menys, fins i tot,
de
nadons ocupada.
Hi ha un element de nadons, perquè vull dir, en principi comencem el curs només amb una aula de nadons. Això no vol dir que durant el curs no en tinguem que habilitar una altra, que només és obrir-la perquè la tenim. Nosaltres, doncs, vull dir, fa 3 anys teníem 115 crios, l'any passat en vam tenir 105 i aquest any comencem el curs en 93. Que l'any que ve seran 94, amb el cas aquest que t'he explicat. Esclar, això dona peu, que vull dir, complim amb escreix les ràtios que ens demana el departament i som una de les llars d'infants que es continua pagant el mínim, perquè l'únic augment aquest any serà d'un 5%, o sigui, no res en comparant-se amb totes les terres de l'Ebre, que es cobra molt més, però nosaltres volem continuar amb això. I clar, vull dir, l'únic que s'ha de fer, doncs, és mirar, doncs, el personal que tenim, que sigui el necessari, sempre en molta gent per ajudar a les diferents aules, perquè vull dir, nosaltres no som de les llars d'infants que complim només estrictament amb la normativa, o sigui que per crios de 2 a 3 anys 20 alumnes per professora, d'1 a 2 12 alumnes per professora i els nadons menys d'un any 8 alumnes per professora. Nosaltres, a part d'aquestes ràtios que ens demana el departament i que són obligatòries per llei, si no no accediríem a la subvenció, i que a més la inspecció tampoc no ens ho permetria. No és només qüestió de subvenció, sinó que el departament
i l'inspecció
és la normativa i s'ha de complir. Que nosaltres sempre tenim alguna professora més, en aquest cas seran, en aquest curs ens en quedaran de 3 a 4 per cobrir, no només si hi ha una professora que es posa malalta, sinó, per exemple, que això vull dir, és un cas esporàdic, que en una aula normal una professora no tingui que estar sola, sinó que sempre tingui suport. Això vull dir, s'ha d'explicar, perquè vull dir, en els temps actuals i amb les retallades que tu deies, tots hi estem afectats, però vull dir, els pares dels alumnes que estiguin tranquils, que tenen més professorat del que toca per llei. I això l'Ajuntament continua fent un gran esforç perquè això sigui possible.
Regidora, comentava que s'ha incrementat la quota de la llar d'infants un 5%.
Sí, això repercuteix, per exemple, fins ara es pagava 98 euros com a quota mensual. Amb el 5% ens n'anem als 103 euros mensuals. Després, la matrícula eren 65 euros i amb la pujada ens n'anem als 68 euros. Al menjador també hi ha un petit increment. I després el menjador de nadons, que és més conflictiu, també és una miqueta més elevat. Jo, parlant del menjador de la llar d'infants, també et volia dir que nosaltres només donem el servei amb monitores que donen el menjar a tots els alumnes que hi ha a la llar d'infants que volen. Però, esclar, el menjar se l'han de portar de casa, els pares i les mares l'han de preparar. Nosaltres estem estudiant de que un càtering especialitzat en infància, que també està especialitzat amb gent especial i que ens porta també el del centre de discapacitats, estem en tractes amb aquesta gent a veure si podem aconseguir que amb uns preus raonables els pares puguin estar, si per exemple jo també comprenc que hi ha mares i hi ha pares que comencen a treballar a les 8 del matí, el que fan és portar els crios i primer s'han tingut que aixecar com a mínim una hora i mitja o dues hores abans per preparar el menjar dels crios per portar-lo, que seria un gran descans per ells que el menjar ja estigués allà preparat. Estem en contacte amb aquesta empresa que ja dic especialitzada només en llars d'infants, o sigui, i centres de discapacitats amb gent molt específica, que no pot ser un menjador normal, perquè ens ho serveixi. Però vull dir, esclar, això s'anirà materialitzant al llarg del curs.
Anem al CEIP Sant Jordi, tot i que ja n'ha comentat, a l'escola, que el fet de no tenir que fer la sisena hora provoca un canvi d'horaris i també una mínima reducció també, evidentment, del professorat, donat de que no es dona aquesta sisena hora.
Sí, no, però a nivell de Catalunya, el professorat queda quasi bé intacte, perquè com que hi ha més alumnat a nivell de Catalunya, el professorat queda intacte. Jo ara potser t'enganyaria perquè vull dir, hi vaig estar parlant amb la directora, amb la Rosa Maria, la setmana passada, quan vaig anar allà a l'escola, i potser m'equivoco, però ho dic abans per si d'allòs. Crec que continuem tinguent 47 professors. És molt de professorat en una escola com la nostra. Però jo crec que, vull dir, la sisena hora només atenyien uns quants. El que, per exemple, ens afecta més, crec que és el canvi d'horari. Per nosaltres, des de joventut, de 12 a 1 es podia donar un servei, que ara el de 12 i mitja és una miqueta més difícil, però també s'està estudiant. Vull dir, a vegades amb les dificultats te creixes i són moments en què hem de fer treballar més la imaginació. Veurem la demanda que tenim, perquè vull dir, nosaltres depenem del que els pares ens demanin.
I on anem a l'institut, on pareix que aquest any continuarà materialitzant-se també, tal com se va comentar, la possibilitat de que, per exemple, els alumnes de tercer ja entenen, però que siguin tres cursos els que puguin tenir ordinador a la llar, un institut on bueno, també es va materialitzar una ampliació fa poc temps i que, clar, a hores d'ara comença a justejar una mica l'espai, però el que comentàvem, tot depenent de la quantitat d'alumnes que vagi arribant de l'escola, no?
Sí, el que passa que vull dir, va haver un boom en uns anys i és el que ens havia pujat l'escola que ens vam assustar i vam dir d'aquí dos dies ens quedarem sense possibilitats perquè tenim uns centres en molt bones condicions però que ja no es poden ampliar més. Ja han complert amb el seu objectiu. Si hi haguessin més alumnes, sí que tindríem que anar. I és el que nosaltres havíem parlat amb el departament, oferint terrenys perquè es fes uns altres centres. Però vull dir, ara l'IES rep l'alumnat, l'institut rep l'alumnat de l'escola. I l'escola doncs, s'ha estancat. Si l'escola s'ha estancat, l'institut encara rep el boom aquell, però vull dir, a partir d'ara doncs estarem estancats. Nosaltres també creixíem molt, home, som un poble, ho he dit sempre, que la natalitat aquí no ens cal patir. Som un poble que tenim crios, però a més teníem que afegir els crios que ens veníem de fora, hi havia molta immigració. Amb la crisi això s'ha quedat estancat. No ens ve gent de fora, doncs la cosa ha quedat parada i crec que amb les instal·lacions que tenim podem aguantar uns quants anys. Veurem. També t'he de dir una cosa. Per mi, la que passi la crisi i que vingui gent i que tinguem que ampliar els centres, això voldrà dir que hi ha bonança econòmica, però bueno, no està a les nostres mans.
Un any a on l'Ajuntament continua amb la subvenció dels llibres, aplicant la gratuïtat dels llibres per als estudiants locals per 9è any consecutiu.
Sí, fa 9 anys que estem pagant els llibres de text de l'ensenyament obligatori. Aquest any l'Ajuntament, en el pressupost de l'Ajuntament, hi hem destinat 130.000 euros. És una quantitat elevada. I esperem arribar-hi, perquè vull dir, aquest any l'Institut ens ha presentat una factura, l'Institut i l'AMPA, que l'estan, nosaltres treballem sempre amb els centres directius i amb l'AMPA, són ells. Nosaltres l'únic que fem és subvencionar els llibres i estar al costat d'ells, però són ells que ens han d'informar del que necessiten. Una factura de 81.000 euros. L'any passat només va ser de 64.000, crec. A nosaltres també ens ha passat, tu ho comentaves abans, l'Institut, no només el de casa nostra, sinó els instituts arreu de Catalunya, es va implantar l'U/1. L'U/1 es va començar el primer curs amb l'ordinador i, esclar, i deien doncs hi haurà el llibre digital. Amb el llibre digital hi ha accés a totes les matèries, però jo, per una part, també entrenc els professors. L'any passat va ser més reduït, l'any passat ja era no només primer, sinó primer i segon de l'ESO, però es veu que els professors van tenir alguna dificultat. A vegades pues, les línies se tallen, si treballes amb ordinador depens de moltes coses. Els professors a vegades no poden estar pendents d'aquestes coses, sinó que necessiten llibre auxiliar. Jo vaig parlar amb el director i vaig dir, Javi, mirem també de reduir una miqueta tot això, però esclar, diu, a mi m'ho demanen, diu, potser l'any que ve serà més reduït, però aquest any pues, ha pujat molt, perquè en moltes assignatures, primer, segon i tercer d'ESO, que aquest any ja també tenen l'ordinador, tindran el llibre digital i, a més, llibres de text per cada alumne subvencionat per l'Ajuntament. Això de cara a l'any que ve pues, estudiarem de quina manera es fa.
En tot cas, es subvencionen els llibres als alumnes de l'institut i de l'escola.
I de l'escola. Ja t'he dit abans, de tot l'ensenyament obligatori, que és escola i institut. Només se demanen dos requisits, que formin part de les AMPAs, perquè les AMPAs són les que ens ajuden amb tot això, i que, a més, tenen hi ha l'avantatge de que abans subministraven els llibres i nosaltres ara pagant-los a nosaltres. Això ho he explicat moltes vegades, però no em canso d'explicar-ho. Si només diguéssim l'Ajuntament ho paga, tothom aquí a l'Ajuntament, i després les AMPAs se quedarien descobertes. I jo des d'aquí reivindico el paper de les AMPAs. Les AMPAs fan una feina molt important. Supervisen tant professors com també alumnat, encara que dintre d'ells, a dintre d'aquest alumnat hi hagin els seus fills, com el paper de les institucions, Ajuntament, Generalitat. Jo crec que és una gran feina la que fan, i potser hi ha AMPAs que no són tan actives com les del nostre poble, però jo estic molt contenta amb les AMPAs que tenim, perquè, a més de la feina que fan en el reciclatge de llibres, tot el que aquesta gent recull després ho fan servir en coses per l'escola i per l'institut. Això ho explico perquè jo em pensava que això ja queia pel seu propi pes i que la gent ho entenia. Però la setmana passada doncs, vaig tenir una visita i em van dir, home, per què dieu que els llibres de text són gratuïts quan per accedir amb ells hem de pagar 20 euros a l'any a l'AMPA? I jo dic, perquè els requisits que es demanen és estar empadronats al poble i pertanèixer a les AMPAs. I vaig dir, ho heu d'entendre, si les quantitats que ells recullen, que són minces i que abans les recollien igual, i ara, en vez de ser un benefici, que aquestes editorials els podrien donar a l'Ajuntament, i nosaltres no ho volem, volem que sigui per les AMPAs, perquè sabem que les AMPAs en fan un bon ús, i el bon ús serà perquè els vostres fills un any s'apaguen cortines, l'altre any s'apaguen els crèdits de síntesis, l'altre any s'apaguen excursions, doncs tots hem de ser una miqueta de solidaris entre tots. Crec que al final m'ho van entendre.
En tot cas, són 9 anys ja de subvenció dels llibres de text, és un fet que no és gaire habitual, però que aquí, en aquest Ajuntament, continueu amb la intenció de mantenir.
Sí, la intenció hi és. Nosaltres, fa 9 anys, ens vam comprometre a que pagaríem, si entràvem nosaltres, pagaríem els llibres de text. No eren la mateixa època, també ho hem de dir-ho. Nosaltres vam complir, perquè vull dir, avui dia ens trobem amb Badalona, que ho va prometre aquest any i que ara diu que s'ho ha d'estudiar. Nosaltres no som així. Nosaltres ho vam prometre fa 9 anys, vam guanyar les eleccions al juny i al setembre els llibres de text estaven subvencionats per l'Ajuntament. Ho hem pagat durant 9 anys i ara veurem a partir d'aquí de quina manera es fa. Els temps no són els mateixos, l'Ajuntament, per poc que pugui, continuarà de la mateixa manera i, si no, els mirarem altres solucions. Però nosaltres estarem sempre al costat de l'ensenyament i de les famílies. Perquè aquí no estàs només al costat de l'ensenyament, sinó de les famílies, perquè és una descàrrega per aquesta gent de no tenir que pagar aquestes quantitats tan elevades.
Parlava en un moment determinat del reciclatge dels llibres. Al llarg d'aquests 9 anys, quina ha sigut l'evolució d'aquest aprofitament dels llibres?
El primer any, és el que et deia, te comentava abans, nosaltres vam entrar, vam guanyar les eleccions el juny, crec que era l'1 de juliol, que vam formar govern. Va haver la presa de possessió. I el setembre ja subvencionàvem els llibres. Aquest va ser l'únic any que no va haver reciclatge de llibres. Perquè, esclar, vull dir, les coses no es poden fer si primer no els adverteixes. I nosaltres allò va ser tan ràpid, però vam voler complir amb el que havíem promès, que, esclar, tot l'altre ho vam deixar de banda. Durant el curs ja vam parlar amb professorat, amb les AMPAs, i vam dir, a partir d'ara, el que hem de fer és el reciclatge de llibres. El reciclatge de llibres és una cosa només per ensenyar a alumnes i a família que les coses no són mai gratuïtes, perquè si les paga l'Ajuntament vol dir que les paga el poble. El que fa un equip de govern només és dir de quina manera destinen els diners, però vull dir, els diners no surten de les nostres butxaques, surten de les butxaques de tots els contribuents. Aquí els llibres de text els paguem tot el poble. Doncs si els paguem tot el poble, tothom ha de tenir una consciència de que els llibres s'han de reciclar. Que si un any els llibres poden servir per l'any que ve, s'han d'aprofitar. Normalment, fins ara, el reciclatge ha anat molt bé. Aquest any ens n'hem anat una miqueta de mare, perquè amb això del llibre digital, que ha hagut canvi d'editorials, se'ns han disparat una miqueta més les factures. Però fins ara, doncs, el reciclatge ha anat molt bé. I aquí vull dir, hem de dir que estan implicats tant AMPA com professorat. De totes maneres, el reciclatge sempre es pot fer més des de l'institut que no des de l'escola. L'escola, el primer cicle, no es pot fer, perquè el primer cicle, la majoria de llibres són llibres que s'han d'escriure al damunt. Aquests llibres ja no es poden aprofitar per un altre. Segon cicle sí que s'aprofiten els llibres, se fa un bon reciclatge. I l'institut, bueno, després també ja s'ha de fer la distinció entre ESO i batxillerat. Des del començament, el batxillerat no s'han reciclat mai els llibres, perquè es va arribar en un compromís, i jo com a regidora d'educació ho vaig avalar, perquè vaig considerar que tenia que ser així. Normalment la gent que cursa batxillerat té uns llibres que després, quan estudien carrera, els hi poden servir. És clar, què? Se'ls han de comprar després? De què serveix? Pues els llibres que es paguen a batxillerat queden en propietat de l'alumne. Això també és una manera de l'Ajuntament d'incitar la gent a que estudi després, que no es quedin només en batxillerat, sinó que facin més coses, que surti gent al nostre poble amb estudis superiors.
Un curs, un inici de curs també marcat, regidora, per la polèmica, per la immersió, pel model d'immersió lingüística a l'escola catalana. Un tema pues, que està en boca de tots i que bueno, precisament ja hi han previstes concentracions aquesta tarda per manifestar el rebuig a tota aquesta polèmica. No?
Sí, abans de parlar d'això, pues, diguem-ho, hi ha una concentració aquesta tarda, no només aquí a la Cala, sinó a molts de pobles de Catalunya. Una concentració davant de l'Ajuntament, avui dilluns, dia 12, a les 7 de la tarda. A les 19 hores, us espero a tots els que ens vulgueu fer costat i que no tingueu obligacions en aquella hora per venir. Penseu que convoquem perquè és una de les coses més delicades amb les que ens trobem. Jo he dit al començament que comença el curs de manera molt normal, només hi ha una cosa que és anormal, que un model lingüístic i educatiu que és d'admirar ara per tres o quatre famílies que se'ls està burxant una miqueta segons quins partits polítics per interessos partidistes, per aconseguir més vots a la resta d'Espanya, perquè anar contra el català sempre dona vots als partits estatals, que hàgim fet un problema, que hàgim muntat una problemàtica en un lloc on no n'hi ha. Jo crec que el model d'immersió lingüística de l'escola catalana és un èxit que durant 30 anys ens avala. Els alumnes, quan se'ls separa, per llengua o per qualsevol cosa, però per llengua és una i molt important dintre de l'escola, això fa que es montin guetos. Què volem? Tenir guetos? No. Volem que tothom estigui aquí dintre. Jo crec que vaig sentir una vegada una conferència i vaig quedar parada perquè vaig pensar que fàcil seria si la gent ho entengués. Catalunya és un país que hem tingut molta gent que ens ha vingut de fora. Però no ara, amb els que venen de fora d'Espanya, ja no parlo de Catalunya, sinó de fora d'Espanya, amb la immigració estrangera pròpiament dita. Catalunya ha rebut immigració que la resta de les comunitats d'Espanya no els hi ha passat, però Catalunya sí. Des dels anys 40 hem tingut gent que ens ha vingut de fora i l'hem anat assimilant, l'hem anat assimilant. Jo crec que no se'ns pot dir que som tancats, al contrari, nosaltres som oberts. Però en aquesta conferència que us deia, tothom pot pensar el que vulgui, tothom ha de creure en el que vulgui, tothom ha de tenir la seva religió, jo no em posaré amb ningú. Vull dir, jo puc ser escèptica en qüestions de religió, però jo no discutiré mai en una persona que cregui en una certa religió. No, tothom que tingui la seva religió, que casi, que a casa parli la seva llengua i que tingui les seves costums, inclús que es vesteixi de la manera que vulgui. No m'afecta, jo també em vestiré de la manera que vulgui. Jo hi ha gent que no és de cap nacionalitat i que són dels nostres i que de la manera que es vesteixen a vegades també no m'agrada, però bueno, això és lliure. Però hem de tenir un lloc comú, una plaça, diguem, una plaça comú on tots ens puguem reunir. Aquest lloc comú ha de ser la llengua catalana. I a casa tothom que parli el que vulgui. Però l'escola, les institucions d'aquest país i l'escola ha de ser el centre on tots els de diferents nacionalitats ens trobem. I aquest lloc ha de ser el lloc on la llengua catalana es preservi. I jo crec que el que s'està fent ara és una cosa que no s'ha pensat prou o que es va amb uns interessos partidistes que me'n dono vergonya a vegades de pertenèixer a la política quan veig que hi ha gent que fa aquest joc brut. Jo des d'aquí l'únic que he de dir és que espero de tothom que vingui aquest vespre fins a costat en aquesta concentració defensant el model lingüístic de l'escola catalana.
Mari Carme Martí, regidora d'Ensenyament, ho deixarem aquí. En tot cas, gràcies per haver vingut en aquest primer dia de curs escolar 2011-2012. Esperem que tot vagi bé, que hi hagi normalitat a l'inici. I normalitat vol dir la il·lusió habitual, els plors habituals, la càrrega de llibres habitual del primer dia, una mica tot plegat, no? Tot aquest enrenou que suposa canviar les costums després d'un temps important de vacances. Regidora, moltes gràcies. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.
L'entrevista de l'estiu. Cada dia a partir de les 10:05 del matí a la Cala RTV. I en diferit a les 9:30 de la nit, o també ho pots veure a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. No t'ho perdis.